Mira, dos coses per començar. Una, que ja ho recordàvem abans d'ahir, i és que demà comença aquesta marató de donar sang, que és imprescindible, que ho necessiten, que les reserves estan baixíssimes. Des del dia 8 fins al proper dia 15, als principals hospitals del territori, a Lleida Ciutat, podeu anar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Però, per fer-ho de manera ordenada, es pot demanar cita, donasang.gencat.cat, i allí teniu tota la informació. I l'altre, que ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, diuen rècord de temperatura mínima mai registrada a la península Ibèrica, amb 34,1 graus sota zero. A on? Doncs a la província de Lleida, concretament al Clot de la Llança, al municipi de l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. En fi, d'aquestes i altres informacions en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, són les 12:21 minuts, dijous avui, ja no dilluns, ni... no, avui és dijous, 7 de gener del 2021. Parlàvem de la temperatura mínima. Ara en parlarem, perquè ja sabeu que això de seguida ja crea la controvèrsia, si estaven mesurats, si no, si hi ha un altre poblet de no sé on que diuen que és que tenen menys temperatura. Bé, és igual, va fer molt fred ahir, ja. Pensa que el municipi, el lloc aquest del Pallars Sobirà, van arribar a 34,1 graus sota zero, és igual, mig grau més que menys, fa molt fred. Però és que a les 10 del matí estaven 20 graus sota zero. Amb el dia, a les 10 del matí, 20 sota zero. En fi, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, estem a un grau i mig sota zero. O sigui, que fa fred. Allò que ens va dir l'Armando, a partir de dijous parlarem de molt fred. Sí, parlarem de molt fred. Fa molt fred. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món veterinari amb Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, que ens acompanya cada dijous. I també parlarem de salut i de nutrició. Ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Que ja t'avanço que jo, ja com a principal necessitat, o que necessito aquesta informació, ja li preguntaré com ens podem desinflar després d'aquestes festes. Desinflar, desintoxicar, o digue-li com vulguis. Jo ja, com a principal interessat, ja li diré directament. Christian, a veure, com ens tornem a posar al lloc? Ja saps que això és habitual, després de les festes. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, avui amb el David Velasco, doncs les escapades de nieve. Escapades de nieve. Això sí, recorda que avui ha entrat en vigor aquests 10 dies en el que, entre d'altres coses, de dilluns a diumenge hi ha la restricció de que no pots sortir del teu municipi. En fi, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Mare de Déu, quin bon fred dia, que gelat, fa, eh? No? Fa fred, eh?
Sí, ahir van tenir 4 hores a Lleida, només 4 hores per sobre de 0 graus.
Imagina't. Va sortir una mica el sol, a migdia, sí. Una mica, eh? Que va sortir una mica el sol al migdia, que devia ser aquestes hores.
Tenim 3 hores comptabilitzades de sol, d'un solet tan fluixet que només va arribar a 2,7 graus de màxima, 5,6 de mínima, no feia tan fred des d'un dia del mes de desembre del 2017 i del gener del 2017, eh? Yeah. I del gener del 2017. Portaven 3 anys, doncs, abans uns hiverns molt suaus, i ara sembla que el notem. Avui si sortíem al carrer i estava en una força estona, bueno, calia portar guants.
Sí, jo no els he portat, o mans a la butxaca.
Déu, tot estava llebrat, glaçat, la boira era llebradora a la plana de Lleida. Hem de dir que a la que se descuida de seguida tenim boira. La boira és el fenomen més freqüent en aquestes dates. I encara que estem parlant molt de que ha de nevar, que neva, de fet la neu nos farà sorpreses imprevisibles. Hem de treballar una mica en aquesta incertesa. I en aquests moments estava nevant molt a la costa sud de Tarragona. Estava nevant a l'extrem sud de la Terra Alta i a la zona del Montsià, en llocs inhabituals. I a la resta pluja. I anirà fent així, anirà jugant amb nosaltres, nevadetes anecdòtiques. La nevada ve pel sud, Per això s'espera una gran nevada, sobretot per una gran extensió al centre de la península Ibèrica, és a dir, la Castilla-La Mancha, Madrid, sobretot Terol, el sud d'Aragó, i anirà cap al nord. I a més farà una mica de amunt i avall, és a dir, esperem nevades, avui nevadetes anecdòtiques, per exemple, en el cas de Lleida, al sud, sobretot a les muntanyes del sud, a les Garrigues Altes, al sud-est de les Garrigues, podia caure flocs de neu al sud del Segrià, al Matret, que està a 460 metres d'alçada, podria donar-nos alguna sorpresa al tard vespre nit, avui fins i tot al Pla de Lleida. Sembla que demà n'hi ha una pausa, que n'hi ha pausa se forma boira, la boira sota zero, i sembla que els serveis meteorològics, els dos, pronostiquen neu, i que ja podia nevar gairebé a tot arreu i a qualsevol cota, fins i tot a 2 centímetres al Segrià, a tota Lleida el dissabte.
Vaja.
Dissabte, sobretot la matinada, la matinada.
Sí, sí,
sempre
sí.
Fa perquè quan ens despertem ho trobem tot una mica blanquet.
Allò, de postal.
Fins i tot 2 centímetres, avui, a dia d'avui, però aquestes previsions estan variant contínuament. Hem de pensar que l'atmosfera està contínuament en moviment.
Bueno, Armando, demà és divendres i demà tenim...
Sí, encara demà.
Avançament.
Demà, teòricament...
Ja ho sabrem, no?
Hauríem de tenir una mica de pausa.
Vale.
Bueno, la incertesa és el factor més important quan estem jugant a endevinar la natura. I, clar, jo a la natura també li fico el virus i li fico a tots els seres vius que porten al planeta. I hi ha una incertesa i avui volem treballar amb una seguretat molt gran i una previsibilitat molt gran i no. Deia que les persones que hagin de fer viatges, que espero que són poques perquè no es pot sortir del municipi, bueno, pues que no es moguin si no és necessari, sobretot de cara a dissabte matí, o potser hauran de ficar cadenes ni que siguin d'aquestes de
nap,
que són de purificar ràpidament per sortir del pas en un moment determinat.
S'ha d'anar amb molta cura, sobretot a la carretera s'ha d'anar amb molta cura.
Tot el líquid anticongelant, jo ahir a la nit que no estic molt, estic a la zona de Cronons, doncs el cotxe el vas trobar glaçat a les 9 de la nit.
No, evidentment.
I no podia ni rascar i vas tindre que tirar líquid anticongelant.
Evidentment.
Que no ho sé si en aquests moments es pot comprar. Perquè bueno, no sé si està determinat que és un producte de necessitat, tot i que en aquest moment sí
ara
que
ho és. Ara ho
és. La de Lleida.
Ara ho és. Molt bé, Armando, doncs demà ja fem una visió global del cap de setmana i de la
sí,
propera
sí,
setmana.
Avui al vespre nit tenim alguna petita sorpresa per mirar bueno. Una farola il·luminada per si cau alguns flocs de neu.
Me
sembla que és això el que més podem aspirar avui. Després sembla que la nevada més forta, si és que és forta, no estem parlant més que un 2 centímetres o 3 a la plana de Lleida.
Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Armando Álvarez, gràcies, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Abans d'entrar de ple a la informació, recorda el tema de donar sang. T'ho posen relativament fàcil. Bueno, fàcil. Has d'entrar a internet, a la web donasang.gencat.cat, i allí ja trobaràs que a Lleida el punt és l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Però és que després ja te'n vas directe cap al calendari, tries el dia, la hora en la que pots o vols anar a donar sang. Hi ha 3 places per cada mitja hora i ja està. Per tant, ni hi haurà molta gent, ni has de fer cua, ni estaràs en perill. Seguretat sanitària davant de tot, però donar sang, que és molt necessari. Les reserves estan molt baixes i normalment passa després de Nadal, però bé, amb la pandèmia, doncs encara més, per 2 coses. Una, perquè se n'ha gastat una mica més, i després perquè hi ha hagut gent que no ha anat a donar i que habitualment anava, doncs, per por, o perquè no s'han trobat bé, o pel que sigui. Per tant, engegue des de demà fins al proper dia 15 aquesta marató de donar sang. Busca a internet donasang.gencat.cat i allí pots apuntar-te, pots apuntar-te. Ahir, dia de Reis, festiu, 6 de gener, va haver la loteria del Niño, que la tenim molt desatesa, comparada amb la loteria de Nadal del 22 de desembre, I resulta que un dècim del segon premi de la rifa aquesta de Reis, el 3.436, es va vendre en un estanc del barri dels Magraners a Lleida. Aquesta és l'única alegria que hem tingut a la demarcació de Lleida. Per tant, vaja, no podem dir que ha passat de llarg, perquè s'ha venut almenys un dècim, però vaja, que ha estat molt esquiva la sort en la loteria del Niño a la zona de Lleida. Molt esquiva, molt, massa. En fi, busquem l'estat de les carreteres a la demarcació de Lleida, la xarxa viària lleidatana, hores d'ara, a la carretera C-1412, al seu pas per Isona i Conca d'Ella, hi ha pas alternatiu a causa d'un accident. I després tenim la Nacional 141 tallada. Tallada. Del quilòmetre 8 al 8,35, a Bossòst, a Lleida. Per què està tallada? Doncs perquè França va tancar ahir a les 8 del vespre la frontera amb Espanya a la carretera de Portillon, el que et deia, la Nacional 141 a Bossòst, per amenaça terrorista. Així ho ha comunicat la prefectura de Haute-Garona, la delegació del govern francès en aquesta regió, en concret el prefecte Etienne Guyot, atenent les recomanacions del president de la República Francesa, Emmanuel Macron, tenint en compte l'evolució de l'amenaça terrorista. La decisió es va prendre el dia 5 i es mantindrà fins a nova ordre, segons un comunicat de la institució gal. Així mateix, l'alcalde de Bossòst, municipi fronterer limítrof, Amado Marquès, va corroborar la posada en marxa d'aquesta decisió. Per tant, la Nacional 141, hores d'ara, està tallada. Si has d'anar cap a la zona de França, està obert la frontera de Pont de Rei, a la Nacional 230, a l'est, on hi ha controls exhaustius de pas, però per allí pots passar. En fi, anem a la informació de pandèmia, vaja, el coronavirus, la pesada, la de sempre, la de fa 10 mesos, però que ens acompanyarà com a mínim 10 mesos més. I si seguim amb el nivell de vacunacions que estem portant, doncs potser podem parlar d'anys, perquè és un desastre. Les xifres, hores d'ara, de vacunació són un desastre. No admet cap mena d'adjectiu més o més suau. Potser de més greus en podríem de buscar, però deixem-ho així. És un desastre. Abans de parlar d'això, Salut ha comunicat avui ja de manera oficial que s'ha detectat el primer cas de la soca britànica, de la variant aquesta de la soca britànica de la Covid-19 a Catalunya. No ha dit a on, encara hores d'ara, no ha dit a on, però sí que s'ha trobat un cas i que s'està, que el Departament de Salut està buscant tots els contactes que han tingut. Vaja, si són igual d'efectius que els rastrejadors que hem vist fins ara, vaja, que ens tinguin, que queda't a casa, vaja, queda't a casa perquè Déu-n'hi-do com està la cosa, eh? La veritat és que és el primer dia, diguéssim, després de Nadal, tot i que fins al proper dilluns, dia 11, en el que tornen les escoles, no parlem ja de finalització total, no?, del període de Nadal, però sí que ja han passat totes les festes i l'únic que podem dir hores d'ara és que és un autèntic desgavell i desastre la gestió de la Covid-19 per part de la Generalitat de Catalunya. I aquí sí que no s'admet cap altra història, perquè és que és la realitat. I de veritat que hauríem d'evitar posar-hi colors polítics amb aquestes històries. És un problema sanitari, independentment del color polític, però és que la gestió és nefasta. És nefasta. Quan ho feien des de Madrid, ens queixàvem perquè, clar, centralisme a Madrid, molt bé. El govern de Madrid envia el problema a les comunitats autònomes. Ja que ho volien, doncs aquí teniu el problema. Perquè al final és això, és un problema. Un cop el problema està a les comunitats autònomes, cadascuna fa el que li sembla. A vegades es copien, a vegades es critiquen d'una a l'altra, però cadascú fa el que li sembla. I el que li sembla és un desgavell total. Total. Ara que ja hi ha moltes veus que aixequen la veu i diuen, escolteu, és que ho esteu fent fatal, ara Alba Vergés, per exemple, doncs desvia el focus d'atenció. No, és que Madrid, és que els autònoms, és que les ajudes, és que Madrid no fa res. Però veiem, quan ho feia Madrid no ho volíem nosaltres, ara que ho tenim, ara és que Madrid no fa res, però un pels altres el problema és que passa el temps, i passa el temps, i passa el temps. Sabeu quin és el número total de persones vacunades a Catalunya? Des del passat dia 28 de desembre, 24.114 persones. 24.114 persones. D'una dosi, eh? Parlem. Perquè ja sabeu que aquesta vacuna necessita dues dosis. S'agafa una calculadora. Som 7 milions i mig de persones a Catalunya. Multiplica, divideix o fes el que vulguis. Però tardarem anys, anys. No allò de mesos, no. Anys, amb aquest ritme. Se suposa que el ritme pujarà, però no pot ser que la Generalitat hores d'ara ens digui que el ritme de vacunació és tan baix perquè, clar, hi ha moltes coses a coordinar. Home, però si portem mesos esperant la vacunació, fa moltes setmanes que sabem que requereix una temperatura ultra baixa per guardar-la i distribuir-la pel territori. Ara, la primera setmana de gener, hem de descobrir que tenim problemes de mantenir la vacuna freda, de neveres, de personal. Problemes de personal fa 10 anys que en tenim. Ara, la primera setmana del mes de gener, hem de descobrir que tenim problemes de personal per vacunar? Si és que aquesta és la realitat. Fixa't que no t'he dit de quin partit polític és la consellera. M'és igual. Si és que la trampa de caure amb el color polític és la trampa per mantenir a la gent distreta o ocupada amb les picabaralles polítiques, que parlem de que està morint gent a les residències i fora de les residències, que parlem de que cada dia hi ha una pila de nous contagis. Concretament, a la regió sanitària de Lleida, avui s'han notificat nous 154 positius. D'això parlem. Tant se me'n dona hores d'ara ja si la consellera és d'un partit o d'un altre. Avui han entrat en vigor aquestes noves restriccions. S'han hagut d'esperar avui. 10 dies. La que més t'ha cridat l'atenció, suposo, és la que tornem a estar confinats a nivell municipal. No podem sortir del nostre municipi. Cap dia, ni cap de setmana, ni dimecres, ni dilluns. Fins al proper 17, i allons ja en parlarem. D'altres, que també ja saps, és que el cap de setmana els comerços que no siguin essencials també estaran tancats. Ni rebaixes ni històries. Has d'anar de rebaixes de dilluns a divendres. El cap de setmana, res. Ara, això sí, les escoles tornen el dilluns. En una decisió d'aquelles importants, Salut diu que, tranquils, després de 3 setmanes farem un cribatge a tots els mestres de les escoles. I algú li ha preguntat, home, pot ser que el facin abans de que obrin les escoles? Abans. Ara tenim el test ràpid de 15 minuts. El mateix dilluns, a les 8 del matí, els mestres els fas venir tots, fas el test allí mateix i el que dongui positiu l'envies cap a casa i t'estalvies. Doncs des de Salut ens diuen, no, tranquils, durant la setmana que ve o l'altra, durant les properes 2 setmanes, anirem fent test als mestres. Home, però és que caiem al mateix error una i una altra vegada. A les residències, els i les residents no surten d'allí. Com entra el virus pels treballadors? Doncs fes-li test cada dia. Els mestres han estat 3 setmanes fora i els alumnes de les escoles. Ara tornaran tots de patac. Vols controlar una mica? Fes el test abans, no 2 setmanes després. 2 setmanes després... Escolta, vaja, no ho sé. És que no ajuda gaire. Per no dir res. En fi, com estan les dades? Va, a la regió sanitària del Pla de Lleida. Doncs Salut ha confirmat 6 morts més... El Pla de Lleida, 6 morts més. 474 persones s'han dut la Covid-19 des del mes de març. 474, parlo del Pla de Lleida només. Saps quanta gent hi ha vacunada al Pla de Lleida? 2.634 persones. Parlem de prop de 200 o 300.000 persones. A la regió sanitària del Pla de Lleida, calculeu, multipliqueu. 2.634 vacunes s'han donat. Perquè sigui efectiva, se n'ha de donar 2 vegades a cada persona. O sigui, estem parlant de 1.300 persones. Hores d'ara. Si és que no arribem. Si és que hi ha molta gent que s'aventura a dir, bueno, l'estiu, amb la vacuna es notarà molt. Vaja, amb aquest ritme es notarà molt poc a l'estiu. Però és que el Nadal vinent És que no haurem arribat ni al 50%. Repeteixo, insisteixo, si seguim amb el ritme actual, veurem quin és el ritme que es portarà, però vaja, tenint en compte que no es pot contractar personal perquè no hi ha diners i que tenim un problema de logística perquè la vacuna s'ha de conservar amb una temperatura baixa, doncs optimista no pot ser avui. Demà ja ho veurem, avui no pot ser optimista. En fi, el pla de Lleida, el que dèiem, el risc de rebrot ha pujat a 428 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,15. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot torna a pujar 1.066 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia torna a pujar i se situa a l'1,38. I a nivell de Catalunya, el risc de rebrot torna a pujar 586 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,47. Ja veus, ho intento, et vull donar bones notícies, però aquesta és la realitat. Aquesta és la crua i freda, mai millor dit, realitat.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a Nadon Veterinaris. És la nostra primera visita d'aquest any 2021. Està en el carrer Segrià número 11. Els trobes a nadonvet.com, a internet, però, vaja, jo sempre et dic el mateix. Per telèfon és comodíssim i, a més, bueno, tal com està la situació de la pandèmia i del fred, escolta, truques per telèfon i és molt còmode això. Mira, és el 973 266 388, 973 266 388. A més, és un telèfon que ja saps que et contesten les 24 hores del dia, tots els dies. La nit del 31, de l'1, ahir dia 6, contesten sempre, sempre, sempre. Ara, això sí, si truques amb fora d'horari comercial, que sigui per una urgència, perquè qui et contestarà és el veterinari que hi ha de guàrdia. Amb nosaltres, com sempre, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, feliç any, bon any.
Bon any.
Sí, que... Bueno, anava a dir, fa un any que no ens veiem. No, fa molts mesos que no ens veiem, Imma, tu
molt,
i jo.
Molt, sí, és veritat.
Si farà, bueno, 10 mesos fa que no ens veiem, pràcticament.
Sí, gairebé un any, sí.
Que, bueno, és la broma quan canvies d'any al gener, però és que realment, físicament, aviat farà un any que no ens veiem, sense
sí.
voler.
Sí, sí.
En fi, no, el que et volia dir és que deia abans que per la pandèmia i pel fred, doncs una trucada és còmode. És que fa fred, Imma.
Sí, ara
i,
molt.
No, jo ara pensava de que igual que totes les persones som diferents, i és veritat, mira, jo a casa som quatre i tots tenim una percepció del fred diferent, els animals també tenen fred, no? Perquè ens pensem que els animals, no, mira, com que són animals ja porten el seu abric ja incorporat, ja està. No, els animals també passen fred.
Sí, en general sí. Hi ha que molt i hi ha uns altres que menys.
Ja.
Però sí, depèn de la raça, de l'edat.
Clar, parlo de gossos, sobretot, que són els que hem de treure a passejar, si pot ser quatre cops millor, al dia. És a dir, si surts a les 7 o les 8 del matí, que estem sota zero,
sí.
Hem de prendre alguna precaució, depenent del gos, o no?
Sí, 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 moltes, de fet. Primer parlaré dels gossos, el que acabes de dir tu, dels que surten
sí.
al carrer, que no viuen en jardí, vull dir.
Ah, sí, 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 sí.
Els de casa, que els traiem a passejar nosaltres, primer, depèn de la raça i de l'edat que tinguin. No és el mateix un cadell i un padrinet que un gos que té un any.
Clar, evidentment.
I no és el mateix un pastor alemany que un chihuahua, val? Però el que diria ara és en general.
Sí.
Val? Si normalment el passeig ho fem molt llarg, intentarem que sigui una mica més curt, val? Si és un gos tipus chihuahua o que té el pèl curt, si li podem ficar un abric, millor, perquè la temperatura de casa al carrer són molts graus de diferència.
Clar, és que el salt tèrmic és que, clar, ara dic a l'atzar, més o menys, uns 20 graus a casa, de cop, vinga, va, noi, cap al carrer, amb 30 segons passes de 20 graus a zero.
Claro, i si parlem d'aquest tipus de gos petitet i amb pèl curt, passen molt fred.
Clar. Clar, clar, clar.
Sí. Seria convenient portar-lo amb un abric, amb un anorac.
O sigui que allò de que ens enreiem, mira, ja li he comprat el jersei o l'abric al gos, doncs no és per riure,
fet, No, amb aquest fet. És diferent si tenim un gos Amb pèl llarg i més gran.
Això anava a dir, la mida entenc que aquí influeix bastant, eh?
Més que la mida, el tipus de pèl també, i l'edat.
Bueno, sí, clar, clar.
Lo que volia dir és que encara que tinguéssim un gos gran amb pèl llarg, si és de casa, no està acostumat a estar a sota zero.
Clar,
perquè a casa, a totes les cases, més o menys mantenim, lo que dius tu, una temperatura d'uns 20-21 graus. Mm-hmm. Aproximadament. Encara que sigui de pèl llarg i un gos jove, ell està acostumat a estar amb aquesta temperatura.
Sí, sí, sí.
També hem de tindre precaucions. Igual l'abric amb aquests gossos no li ficarem, però el passeig més curt sí ho farem. Val. I molt de compte on els traiem a passejar, perquè ells, si estan acostumats a ficar-se al riu, ells se ficaran al riu.
Sí?
Sí, sí.
Sí, no són conscients.
Sí, sí. I després tindran molt fred, s'arrossegaran... Vull dir, aquest tipus de precaucions sí que les tenim que tindre.
Vale.
I després, sobretot, també, quan arribem a casa, que tindran les potetes molles, segurament, entre la humitat, la boira, o que el carrer està moll.
Sí, sí, sí.
Les tenim que eixugar bé i...
En casa, anar d'un veterinari, d'alguna intoxicació, d'algun gos que ha menjat el que no havia de menjar, i algun que diu, escolti, aquest gos pesa un 50% més que abans de les festes, eh?
Sí, o un 75. També.
Ja en parlarem. Bueno, abric. Si es mullen els assequem, que mengen un pèlet més, sobretot aquests, i que estiguin prims, perquè si no malament. Què més hem de tenir en compte?
Els que són de fora de jardí, li tenim que proporcionar sempre una caseta, puguin estar més calents que no estiguin a la intempèrie, diguéssim, val?
Clar.
Sempre han de tindre una caseta. Si pot ser dintre de la caseta, roba d'abric.
Mhm. Uh-huh.
Roba d'abric, i si pot tindre el menjar dintre, doncs millor.
Clar.
Val? Mantes, cosetes que ells, perquè està fent molt fred, i a la nit baixen molt les temperatures.
No, a més és veritat, eh? O sigui, quan s'amaga el sol, ens han dit que aquests propers dies estarem o a zero o per sota de zero.
Exacte, perquè
i a la nit sobretot,
durant el dia estan acostumats a estar fora i el que diem, fan molt d'exercici.
Clar.
Corren, estan jugant amb pilotes, amb ossets, el que sigui, però després fa fred i ells també tenen que tindre un puesto on puguin estar més calentets.
Clar.
Sempre s'ha de proporcionar una caseta.
Clar.
I que dintre pugui tindre caliu. Li fiquem mantetes, sí, li fiquem coses...
Estava pensant
el seu llitet,
que si té l'aigua allí al mig del no-re, home, amb el fred que fa al matí potser està congelada, la part de damunt, i no seria estrany.
I tu imagina, tindre que sortir calentet veure a 2 quilòmetres
sí,
l'aigua.
Sí, no. Doncs escolteu, fa fred. Aquests són uns primers consells, que ens diu la Imma, però si els voleu rebre a nivell personalitzat, escolta, segons el meu gos o segons el que jo faig, te'n vas al carrer Segrià número 11, allí hi ha Nadon Veterinaris, entres...
I tenim uns abrics molt xulos.
Això, i a més podreu veure aquests complements, abrics o d'altres històries.
Sí.
Si necessiteu un complement alimentari, també, i si porteu el gos, doncs us el miraran i diran, vale, doncs a tu et va bé això. I si no, per telèfon, 973-266-388, i a internet, anadonvet.com.
Exacte.
Molt bé.
I encara que hem fet tot i se'ns ha arrofegat, doncs el porteu.
Sí, això.
Molt de gust el visitarem.
Evidentment. Imma Sabate, va, que la setmana vinent o l'altra ja parlem de sobrepesos i d'altres històries i com solucionar-ho, eh? Cuida't força. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Matís, la teva botiga de moda amb prop de 21 anys d'experiència, ara en rebaixes. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat, en talles de la 38 fins a la 52. Aprofita les rebaixes de Matís, on trobaràs la més àmplia varietat en jaquetes, parques i abrics.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Doncs apa, que ja parlem de salut i de nutrició tots els dijous. Ja saps que aquest 2021 també ens acompanyarà el nostre nutricionista, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia i bon any.
Buen año, feliz año, efectivamente, perquè estem al 2021, amb el Christian encara no havíem parlat. Además, hoy ya es aquella sensación de, bueno, vale, sí, ya está, ya se ha acabado todo. Han entrado en vigor las restricciones, se acaba, hoy es el día después del Día de Reyes, ya está, ¿eh? Todo aquello que pensábamos de las fiestas de Navidad, cómo lo haríamos, ya está, ya, se pasó todo, ¿eh? Pasa rápido.
Todo ese padecimiento, en plan, sí. ¿Pero dónde voy a comer?
Ah, oh, sí.
Seguro que hemos comido todos en algún
sitio. Eso te iba a decir. O sea, al final, bueno, habrá gente que lo ha hecho mal, otros que lo hemos hecho bien, pero comer, ya te aseguro yo que al final comes.
Seguro, seguro.
Ya ves cómo lo digo. Bueno, al Christian Didier, ya sé que...
Te voy a contar una anécdota.
Va, venga, va.
Si te parece bien,
sí,
porque
sí.
Dice mi pareja, tengo que comprar, me ha tocado comprar los turrones. Y le digo, vigila porque somos tres, yo no como y tú no comes. O sea que vas a comer turrón para uno.
Es verdad, ¿eh? Bueno, el Christian Didier deia que és nutricionista, que el trobeu a Disanta Nutrició. Busqueu-lo a internet, a Disanta Nutrició o Christian Didier, que són molt actius, a la web i a les xarxes socials. Ara quizás lo tópico, ¿eh? Però si encara no us ho posen mai en mans d'un nutricionista, doncs per què no començar ara, després de les festes, que segur que ens fa més falta que mai. No és un mal moment, eh? I que no ens faci vergonya, perquè lo normal és que ara la gent te dé largues. O sea, totes les cites que debes de tener con los clientes habituales ahora y en los próximos 10-15 días, supongo que todo el mundo lo va aplazando. O te dicen, oye, Christian, yo vengo, pero no me peses.
Bueno, hay un poco, es como muy variopinto lo que nos piden ahora en enero, ¿no?
Ya.
Pero has dicho una cosa que es muy muy buena, y es que es un momento de reflexión. Y después de fiestas normalmente siempre hay como buenos propósitos,
sí,
de
sí,
empezar
sí.
La dieta, aprender inglés y dejar de fumar. Entonces, empezar la dieta puede ser un momento muy adecuado para buscar un buen guía para ayudarte a cambiar de hábitos. Y este es un consejo que os voy a dar a todos los que nos escuchan. Si tenéis el propósito de cambiar y empezar la dieta y de adelgazar y de tener buenos hábitos, yo os voy a modificar un poquito el propósito de este año, y es buscar un buen guía.
Sí, sí.
Para que me ayude a cambiar de hábitos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un momento, ya sabéis que yo pienso diferente y tenemos todo el año para ir mejorando nuestros hábitos, ¿no? Y todo lo que hemos ido, pero es un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, si yo ya tengo este propósito, solamente hace falta que alguien me guíe mal o que yo lo haga yo solo por mi cuenta. Muchas veces me busco en internet la primera dieta que me encuentro. Pues
no,
tiene
no,
mucha posibilidad
no funciona,
de fracaso eso, ¿no? Porque si tienes un mal guía, alguna dieta tipo milagro, alguna dieta que no está reforzada desde la personalización, pues tiene mucha probabilidad de fallo, porque si no se está personalizando y es algo que es aleatorio, pues seguramente vas a fracasar en este año también en ese propósito, ¿no?
Claro.
Entonces, si cambiamos un poquito el propósito y vamos a buscar un buen guía para que nos ayude, ¿quién es un buen guía? Tienes que aprender a reconocer quién no te está guiando bien y quién no te está guiando bien, quién no está personalizando. Si tú te tienes que adaptar a una dieta, mal vamos.
¿Está extendido? No, es que postre la fruta no, porque sienta mal, porque fermenta, porque sí. Te puede dar la alcoholemia. Bueno, historias de estas he oído todas. O sea, la fruta se puede comer tranquilamente de postre si te apetece. Y si te apetece a media tarde sola, pues a media tarde sola. Pero las dos, tres piezas al día las puedes comer cuando quieras, ¿eh? Que entra bien siempre. Siempre.
Totalmente. Entonces, bueno, vamos a depurar, me parece una buena idea, es una estrategia mental que si te funciona te ayuda. Recordar que tenemos órganos que nos depuran es un concepto que mentalmente nos alivia un poco, me parece bien.
Es que yo iría más allá, o sea, en lugar de tomarte un zumo que te dicen que esto depura, nosotros la depuradora, y entenderme, la depuradora ya la tenemos de serie dentro, básicamente el hígado y los riñones, quizá lo que deberíamos hacer es cuidarlos.
Totalmente. Bueno, hígado, riñones, piel, mucosas, nuestro intestino, es una pasada. Todos
sí, sí.
Forman una parte depuradora.
Entonces, si esto lo cuidas bien, funciona,
¿no?
Ya está.
¿Cómo volvemos otra vez a depurarnos?
Ah, sí.
Pues hay que incrementar las verduras. Seguramente estos días has comido pocas verduras, pues vamos, esta semana, la semana que viene, vamos a intentar comer verduras en la comida y la cena, ¿vale? Vamos a intentar hacer algún plato de ensalada, un puré, una verdura hervida, algo sencillo, sin mucha elaboración, para que nuestro cuerpo también reciba alimentos como muy naturales, ¿no?
que esto es como más, más básico y no hace falta que sea en forma de batido o comer solamente eso. Mm-hmm. También podemos incrementar el número, por ejemplo, de alimentos integrales, que a lo mejor no has comido ningún integral durante todas estas vacaciones de Navidad, ¿no?
Seguramente, entonces, claro.
Los alimentos integrales son muy depurativos porque además ayudan a arrastrar a nivel intestinal, ayuda a que haya un bolo fecal mucho más grande, uh-huh. y entonces vamos a tener unas heces fecales con un hábito de posicionar una ida al lavabo como más fluida, ¿no? Entonces claro. vamos a incrementar un poco el arroz integral, el pan integral, las legumbres, ¿no? Entonces ayudamos a depurar todo ese sistema digestivo que ya está depurado de base, ¿eh? Pero ya aumentas, ¿no? Pues por ende la fruta, entonces fruta, verduras, aumentamos los integrales y seguramente también deberíamos incrementar el número de proteínas magras, ¿vale? Ajá. El número de proteínas magras es algo que también forma parte de la depuración. ¿Qué es una proteína magra?
Eso.
Pues una no, proteína no, magra es una proteína que no es rica en grasas saturadas, que no es rica en grasas animales, ¿vale? Eso es una proteína magra. Por ponerte un buen ejemplo, es el huevo, por ejemplo. El huevo es una proteína, tiene proteínas magras. En cambio, por ejemplo, pues el cordero es una proteína que no es tan magra, porque tiene más grasa, ¿no? O, por ejemplo, la longaniza. O, por ejemplo, pues preparaciones ricas en grasa no son tan magras, ¿no? Uh-huh. O, ¿por qué no? Pues vamos a incluir proteínas vegetales ahora para volver otra vez a tener una proteína que no es tan grasa, ¿no? Pues un tofu, un seitán, unas proteínas vegetales de la legumbre también funciona bastante bien. Entonces, la idea ahora de esta fase más depurativa es como tranquilizar un poco el tema y normalizar un poco lo que vamos a comer.
Ajá. Oye, bueno, por cierto, hablabas del huevo. ¿Cómo es mejor, huevo duro, huevo frito o tortilla?
Bueno, es muy indiferente, la verdad, cómo lo cocinamos el huevo, ¿eh?
O sea, es decir, las propiedades que tiene las conserva de las tres maneras.
Sí, las conserva de todas las maneras posibles.
Además es saciante, ¿no?
Saciante, muy completas proteínas, muy poca cantidad de grasa que consideramos, ¿no? Es un alimento magro propiamente.
Y ya dijimos... Ya dijimos que 4 o 5 huevos por semana sin problema.
Hasta 14.
Hasta 14, imagínate. O sea, casi uno por día, sin problema.
Entonces, son alimentos que son magros, que son reales, que forman parte de nuestra vida, y entonces empezarás a depurar. Cuando hagas una alimentación equilibrada con tu método del plato, las verduras, los hidratos de carbono integrales, las proteínas más magras, aceite de oliva, yogures, frutos secos y frutas, entonces, cuando hazla durante unos 10 días seguidos, 2 semanas, notarás un cambio.
Claro.
Te notarás diferente, dirás, ostras. Y es ese punto medio entre el pasarme el batido depurativo y comer como estaba, ¿no? Comiendo sí. más con más exceso, ¿no? Ese punto.
Pero es verdad que no, lo del plazo es importantísimo. Es decir, no esperemos milagros de un día para otro. O sea, eso no funciona. Pero si podemos mantener este nuevo hábito 2 semanas y vemos que va funcionando poco a poco, que es como deben ir las cosas, poco a poco, y al final no es un esfuerzo este nuevo hábito, es que hemos acertado, ¿eh?
Totalmente.
Ahí ya estamos exacto. bien. Y entonces eso, si lo prolongas meses, es cuando al cabo de un año... Es una buena cifra, ¿eh? Un año mirarte, oye, ¿cómo estaba el 1 de enero del 2021 y cómo estoy el 31 de diciembre del 2021? Es cuando vas a ver que, oye, esto funciona, ha valido la pena, ¿no?
Muy buen el consejo, Ricardo, tomarlo en cuenta, ¿eh? Porque es de los mejores que hemos dicho en este programa.
Sí, sí, no, ya ves que al final uno va aprendiendo, ¿eh? Después llevarlo a práctica es otra historia, pero bueno, ahí estamos también. Bueno, en fin, ¿quién parla de eso? El agua importante, ¿eh?
Muy importante.
No, tampoco hace falta que la midamos, o sea, aquello de los 2 litros exacto, pero litro y medio sí, ¿eh?
Bueno, empezar a beber agua ahora.
Sí, sí.
O sea, ¿cuánta agua has bebido cada día estos días, no? Pues seguramente
poca.
Menos de la que normalmente
poca.
Bebéis. Entonces, pues sí. Poner ahora agua os ayudará a depurar un montón vuestro cuerpo.
Sí, sí, sí. Bé, hem parlat d'aquests primers consells, això és com un primer consell aquell de... Vale, just, ahir va ser Dia de Reis, hem acabat les festes, a veure, que miro, m'apreten els pantalons... Bueno, un primer consell, però el mes de gener i febrer seguirem parlant d'aquestes i altres temes, de la salut i de la nutrició. Ja saps que nosaltres ho fem ben acompanyats amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició. Busca'ls a internet i a les xarxes socials. A Lleida estan al carrer Alcalde Porqueres, no m'acordo nunca, número 76. 74. Bueno, si no, aneu al costat. Número 74. Christian Didier, un placer. Gràcies per estar con nosotros. Cuídate.
Gràcies, adeu.
I ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, ens informem i després les escapades de la nieve. Avui amb el David Velasco.